Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.com.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
S'han acabat les festes de Nadal, tot s'acaba, s'ha acabat el 2018, una altra vegada tot s'acaba. Esperem que tots hagin tingut una bona entrada d'any i res millor que el primer dilluns de l'any, el primer dilluns del 2019, a les 9 i 3 minuts de la nit pràcticament. Res millor, com deia, que escoltar, després dels amics del Tu Jugues, l'Anem a la Muntanya. Aquí, com sempre, a l'estudi 1 d'Ona Codinenca, rigorós directe, com sempre també, estudi 1, des de fa molts anys ja que estem aquí, en rigorós directe, fent aquest programa, Anem a la Muntanya. Estàvem una mica, ja amb ganes, de fer programa, les vacances de Nadal. Jo, m'agraden quan venen, però es fan llargues. Jo, hi ha un moment que ja dic, hòstia, hauríem de fer com a Europa, que Europa el dia 2 de gener ja va anar tot hòstia, doncs pues, deixem-nos ja. Sí, moltes més coses haurien de ser com a Europa, però una d'aquestes que si el dia 2 ja s'acaba tot i masses, si no són masses dies i masses dinars i masses beures i masses... Estic fotut aquests dies de tant sortir i beure i...
Vols quedar-se a casa?
Bueno, també, ja, però t'empenyen. Anem a fer...
Si surten els amics, què ha de fer, no?
No, sí, clar, anem a sopar, anem a dinar, no sé.
Sobretot
què.
Sobretot si surten les amigues.
Sí, això és...
Tu també els amics, on vols que baixin amics?
No, també.
Bueno, depèn, ho sabem.
Això és a preguntar...
Sabeu si ha de sortir de l'armari o no?
No fotis. Ha anat bé l'any. Ha anat
bé el programa molt bé, encara heu de començar, però suposo que anirà bé.
L'inici d'any tot bé, moltes novetats.
Sí, normal.
Molts propòsits.
Bueno.
De propòsit sempre n'hi ha,
sí?
Si es compleixen o no,
deixar,
ja veurem.
Deixar fumar, prendre anglès, fer gimnàs,
diuen que el dia,
aquests són els tres tòpics.
Diuen que duren fins al dia 12, que el dia 12 de gener ja
s'han acabat els bons propòsits.
Bueno, ja ens ho anirem pensant.
Això és quan se'n posen masses de propòsits.
Jo no, jo m'he proposat... bueno, sí, el que té aquí fora. Menjar menys menjar animal. Menjaré més plantes. Bueno,
sí,
més
vegetarià.
Més verdura.
Més verdura.
Vegetarià o vegà? Vegetarià, més aviat.
Bueno, sí,
jo tinc mitja família vegana, una part vegetariana i una altra que sóc jo que menjo de tot.
Però vegà i vegetarià no és el mateix.
No és el mateix, no?
No,
perquè els vegans no mengen ni mel, ni llet, ni res que, ni porten jerseis de llana, res que
ni ous, ni formatge,
pugui perjudicar
ni
un animal.
Això, vegà, vegà, i vegetarià sí.
Vegetarià menja ous, llet... Ah.
Que no mengen és carn ni
van amb jerseis de llana, no hi ha cap problema.
No, no, jo no seria ni vegetarià ni vegà, però... Perquè, clar, també m'agrada a l'hivern fot allà un mica de tall volta i volta el foc i això, però bueno, però... Intentaré menjar menys.
Va, total que no serà res, vaja.
No, intentaré. Molt bé, doncs, us agrada Nadal, sí? Us agrada aquest Nadal? Tot normal?
Tot normal.
Sí?
Jo passo bastant d'això. Sí.
Els Reis s'han portat bé, ja està.
Esperem...
Jo participo, jo encara surto els pastorets, encara vaig fer de Jeremies aquest any.
Això és molt bé.
Em va dir que vaig treure un cartell dels llibertat pels presos polítics a l'hora del naixement del nen Jesús. O sigui que sempre amb la, diguem, amb la intenció de pensar en la gent que està fotuda. No?
Arran d'això, jo vaig anar a Lledoners el 25, el 25 de, el dia de Nadal vaig anar
va ser
a Lledoners.
Molt maco,
ostres, va ser...
Doncs jo hi vaig ser el dia 31, a la nit.
A la nit, sí? Ostres, sí, hi havia gent també. Hi havia...
Sí, hòstia, estava a tope. Tu.
Jo 25 vaig triar 3 hores a arribar-hi.
Hi havia gent, gent allà, bueno, vull dir, taules, entaulat i fent... El...
Vas fer les campanades allà?
Vas quedar no, no m'hi vaig quedar fins a les campanades, no m'hi vaig quedar, vaig marxar abans de...
Jo 25 m'he triat 3 hores a arribar a Lledoners. Dir, estava
sí, va haver gent que no va arribar.
Sí, sí. Molt bé, la jefa ens diu que creiem per feina. No ha canviat, la jefa, heu vist, 2019, ja, patam.
No, això que diuen any nou, vida nova, no, eh? Any nou, vida vella.
Molt bé, doncs, val a dir que farem, com sempre, ja heu sentit la mateixa gent de sempre, farem les mateixes seccions de sempre i el mateix ordre de sempre. Per tant, començarem amb l'editorial. Toni, ens parles de 2019 o quina cosa ens parles avui?
Mira, avui tenia tres temes. Un era parlar dels pastorets, de l'alegoria aquesta dels pastorets. Un altre era parlar de la festa dels Reis Mags, que va ser ahir. I un altre, els bons propòsits de l'any nou. I m'agradaria parlar d'aquests tres temes al llarg d'aquests tres dilluns que venen. Però avui començarem parlant de la festa d'ahir, dels Tres Reis d'Orient.
Després diré alguna cosa d'aquesta festa.
Molt bé. D'acord.
Vaig llegir documents i direm alguna cosa. Contestarem informacions.
Molt bé.
Josep, vaig des de la Peixera.
Molt bona nit a tothom.
Avui no és el Pau Ibars, que... Jo pensava que encara estava per Cuba, no? L'he vist per aquí, no... Digui, igual es queda per allà, digui, igual es queda per allà, però no, no, està aquí. Avui tenim el Josep Valls i, si us plau, la sintonia de l'editorial.
Doncs bé, una mica de broma sobre els Tres Reis d'Orient. Diu la dita que els Tres Reis d'Orient porten coses, els Tres Reis d'Orient porten coses a la gent. Els Reis de Barcelona porten coses a la mona. Els Reis de Gimenells porten coses als més vells. Els Reis de Granollers porten coses pels tallers. Els Reis de Mataró porten coses al balcó. Els Reis de Montserrat porten coses al terrat. Els Reis de Palau porten coses al gripau. Els Reis de Sant Celoni porten coses al dimoni. Els Reis de Vallgorguina ja no porten cap joguina. Els Reis de Viladecans porten coses als infants. Els Reis de Vilanova porten coses a l'escola. I els Reis de Vilanova i la Geltrú porten coses i són per tu. Però els Reis de Sant Feliu són els que en porten més, que tothom ja ho diu, i no cal dir res més. I ara us llegiré una petita nota que vaig enviar aquest any als Reis, que diu: estimats Reis d'Orient, aquest any desitjo un llapis que dibuixi rialles, una goma que esborri llàgrimes i rancor, una tela plena d'il·lusions, colors on no hi falti l'esperança, un pinzell que faci pessigolles, una paleta plena de llum, un llibre que parli d'amor, una clau que obri el cor, una agulla per cosir velles ferides, un gra d'arròs que acabi amb la gana, un coixí per somiar una guardiola, un coixí per somiar, una guardiola per omplir-la de records, una butxaca foradada per posar-hi les penes, un petó de mel i mató en gust de perdó, una carícia d'una mare cansada, un record pels que se n'han anat, memòria eterna per les rialles perdudes, un gram de paciència i un pessic de tonteria. Doncs bé, avui tenim tres dites o refranys que fan referència al dia dels Reis. N'hi ha un que diu, pels Reis el dia creix i el fred neix. Un altre que diu, pels Reis un pas de vell o un pas d'anyell. Fa referència al pas de què creix el dia. Diu, per Nadal un pas de pardal, pels Reis un pas de vell. I un final que diu, el gener festes té per triar, els Reis, Sant Antoni i Sant Sebastià. I això és tot, fins al proper dilluns, amb un record pels presos polítics. Adeu-siau.
Moltes gràcies, Toni, per aquesta editorial. I, això, dos apunts. No sé si heu sentit el rei del País Basc, aquell rei, Déu-n'hi-do.
Sí.
No heu sentit aquell rei del País Basc?
Sí, un rei negre, no?
Que al mig de l'allò va dir que... Sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Digue-ho que potser la gent no ho sap.
No, no, no. I hem de mirar... s'ha de mirar, perquè sempre s'ha dit que això, els tres d'ells venen de la Bíblia, no? Em sembla que...
Doncs no ho sé, hauríem de mirar la Wikipedia.
Sí, no, és que estic mirant, és que ho tinc aquí, ho tinc aquí. Sí. Perquè em sembla que no posa en tota la Bíblia això, no posa.
I pot ser perquè... una llegenda, pot ser sí. Una llegenda dels tres reis.
No, perquè a més, la primera cavalcada de reis va ser l'any 1912, o sigui que fa 4 dies que es va fer...
Bueno, però feia referència a una cosa molt més antiga. A mi
sí, 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 sí. Però no sé qui va ser el que es va més o menys agafar això cap aquí.
No ho sé, no ho sé.
I es fa a Espanya, Polònia i Mèxic. No es fa...
Només?
Només. Són tres països que fan.
Clar, perquè hi ha el Papa Noel... Jo he estat a Rovieni, que és a Noruega, que allà tot és Papà Noel i res més.
Clar, però això és el 24, no? O 25? El,
sí.
El 26, no?
25,
no.
Sí, sí.
Molt bé, molt bé. Doncs moltes gràcies per aquests reis de... Tu has sigut mai de...
De rei?
Sí.
No.
No? No? Ostres, no. Que raro. Pensava que sí que ho has fet.
No, mai. He fet sempre els pastorets... I l'altre dia em van trucar per si volia fer de patxa per anar a buscar cartes a les escoles, però estava lesionat, vaig tenir un trencament fibrilar i no vaig dir que no
tu Pepsi, no? Tu Pep.
Jo no.
No? Gaifa, no?
No em tenen ni ganes, em sembla.
No? No. Jo
he fet de rei.
El teu pare sí que ho havia fet moltes vegades. Sí. El teu pare moltes vegades.
Jo de patxa he fet algun any i m'agrada molt, m'agrada.
Però tu no has fet mai els pastorets, no ho entenc. Un home com tu,
bueno, Jaume,
que donaria la talla per fer...
Però jo vull fer un paper curt, que de memòria en tinc poc.
Podria fer de pastor gros.
Sí, podries fer de...
L'any que ve...
De majoral...
Jo, contacte.
A les Jeremies, com vaig
no,
fer...
No, que és molt llarg.
Que et lloguin de rebedar, com el Lluquet, no?
Això sí. Molt bé, i gràcies per l'editorial. L'any que ve parlem d'això de les pastorets.
Vinga.
I passem a la colla de dimecres, primera excursió d'aquest 2019. On ens portes, Josep?
Bona nit.
On anem?
Avui anirem a la serralada del Cadí per fer la torreta.
A Torreta del Cadí.
Molt bé, doncs anem cap a aquest lloc preciós. Sempre dic que és preciós, que tots els que diu Josep són preciosos. I el Cadí podem encara més. Ens anem cap al Cadí amb la colla de Megres.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. Tal com hem dit, la colla del dimecres, una setmana més amb vosaltres i continuarem aquest any fent muntanyes. Avui us passo la de la Torreta del Cadí. La Torreta del Cadí és una muntanya de 2.562 metres que es troba entre els municipis de la Cava i la Vansa a Fórnols, a la comarca de l'Alt Urgell. Aquest cim està inclòs en el llistat dels 100 cims de la FEC. Una de les rutes més fàcils per pujar a la carena del Cadí és fer el cim de la Torreta i, per tant, per la part més occidental de la serra, que ens permet contemplar el gran contrast que hi ha entre l'abrupta cara nord del Cadí, més rocosa i més accessible, i només accessible per algunes canals. La cara sud és molt més suau. Aproximació per la carretera C462 de la Seu d'Urgell a Tuixent, aproximadament al quilòmetre 67, per poc després del poble d'Adraén, si venim del cantó de la Seu. Trobem una pista a mà esquerra que després de 7 quilòmetres ens porta al Pradell, on la pista està tancada. Aquí trobem un petit aparcament. És recomanable anar-hi amb 4x4 per assegurar-se millor. Deixem el cotxe i seguim pista amunt, fent una petita drecera, passant pel costat d'una bassa i els abeuradors del bestiar. Seguim fins al Goleró, on trobem un cartell que ens indica el camí de la Torreta de Cadí. Deixem la pista i anem pujant pel corriol, al començament bastant fresat, però després es va perdent i tenim de referència algunes fites. Tornem a trobar la pista, però no l'agafem. Seguim pujant cap al cap de la Fesa. Arribats al cap de la Fesa, ja tenim unes magnífiques vistes de la carena del Cadí. Anem seguint per la carena fins al punt on acaba la pista. Aquí el camí es separa una mica de la carena i segueix cap al portell del Cadí, on torna a passar molt a prop de la carena. I podem veure les tarteres de les tres canaletes, per on també hi ha una ruta que des d'Ansovell puja a la Torreta, però ja amb més dificultat. Ens tornem a separar de la carena, passem per una de les típiques feixes del Cadí, el feixanc ample, per anar a trobar una petita canaleta que ens porta a la part superior de la feixa i al cap de poc ja arribem al cim. La tornada es fa pel mateix camí, o si es vol, tenim l'opció de fer-la per la pista més llarga però més còmoda. Ha estat un recorregut de 12 quilòmetres 400 metres, un temps de caminada 3 hores 52 amb un temps total de 4 hores 42, un desnivell acumulat que puja 680 metres. Solament varen fer aquesta sortida dos membres de la colla, en Joan Font i en Josep Miquel Martínez. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Bé, moltes gràcies a aquesta nova excursió d'aquest 2019, la primera d'aquest 2019, de moltes que en vindran.
Exacte.
La setmana vinent en vindrà una altra. Ens trobem la setmana vinent, gràcies.
Ja les tenim preparades.
Molt bé, i anem a Les agendes,
anem als contes, sí.
Contes amb Albert Estengre,
passem un conte d'aquests d'Albert Estengre que porta per títol Els dansaires. És un conte d'uns 3 minuts. Com vulguis, Josep.
Si es passo per una plaça que sempre m'ha cridat l'atenció. Jo, prou que m'hi esmerço a escoltar, però nois, de cap de les maneres, jo... No, no hi sento res. Però a mi m'han dit que hi ha un diumenge a l'any, deu ser, jo no ho sento perquè no deu coincidir el diumenge que jo vaig a Arbúcies amb el diumenge que això passa, però diuen allà que hi ha un diumenge a l'any que des d'aquella plaça se senten crits, se senten músiques que venen justament de terra. I això expliquen que va ser una cosa que va passar una vegada. Un diumenge que era de festa al costat de l'església, en aquella plaça, un diumenge que era de festa que tothom anava ballant sardanes. Es toc de flabiol i de tamborí, anaven ballant les sardanes i la gent estava molt engrescada i varen allargar el ball de sardanes molta i molta estona, tanta estona, que varen engaltar la tarda, el vespre, amb la nit... I justament estaven ballant les sardanes encara amb més ganes que quan havien començat, quan de cop i volta des de dalt del campanar es varen sentir les campanes. Nong, 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 no ha sonat les campanes, la gent se les va mirar. Bé, la gent se les va mirar, tots menys els dansaires, aquells anaven ballant, i el del flabiol anava bufant, anava fent sonar el flabiol i el del tamborí també, i anaven tocant les sardanes, i aquells no miraven ni veien res, i les campanes varen deixar de tocar, i tot d'una es varen obrir les portes de l'església, i de l'església en varen sortir... De dintre, tots els de la processó, el viàtic. I aquella processió va sortir la processó i es va anar passejant per la plaça i per tots aquells carrers. I en allà, els dansaires encara ballaven. No havien vist la sortida de la processó de l'església. Expliquen, diuen que per aquest motiu va ser pel qual, de cop i volta, el terra, allà on estaven ballant i fent sonar el flabiol i el tamborí, el terra es va obrir i tots plegats se'n van anar cap a dintre, engollits pel terra, al fons de tot i al capdavall, el terra es va tornar a tancar. I tota aquella gent, tots aquells dansaires i els músics també, varen quedar enterrats, soterrats, en allà, a sota d'aquella plaça. I diuen... Jo ja us dic que no ho he sentit mai, però diuen que en aquella plaça, un diumenge a l'any, el diumenge que és l'aniversari de tot això que us he explicat, si enganxes l'orella al terra, encara se senten les musiquetes d'aquella sardana i, segons com, crits dels dansaires i les dansaires que van dient «He de dansar, danso i he de dansar fins al final del temps que el món s'acabarà». Jo no sé si és veritat... Però cada diumenge aquí vaig, cada diumenge, i enganxo l'orella a terra per veure si ho sento, però no. Però vaja, de dir-ho, ho diuen.
L'entrevista de la setmana.
Molt bé, ja passem a l'entrevista central del programa després del conte d'Albert Estengre. Avui tenim la persona que entrevistem al programa, el Plató, i sempre ens fa molta més il·lusió, no, ens fa més il·lusió, però estem molt més agraïts a la persona que ve, que no que estigui per telèfon, òbviament. I abans de començar ja li donem les gràcies, com no pot ser d'altra manera. Avui tenim l'Albert Naudín i, com sempre, Pep, ens fas una petita presentació de l'Albert.
Sí. Bueno, bona nit. Avui entrevistarem l'Albert Naudín, membre de la productora Film Explora i realitzador de documentals de muntanya com ara La conquesta d'un somni a l'Himàlaia, Les muntanyes d'en Jamal.
Correcte.
Sí. A més de, sobretot, la que parlarem a dia d'avui, que és la maleïda 1882, l'aventura de Jacint Verdaguer a l'Aneto. No he explicat totes les... En teniu més documentals, però avui
sí,
era per no allargar-me gaire. Bona nit.
Bona nit.
Què tal? Com estem?
Molt bé.
Sí?
Encantat de seguir amb vosaltres.
Bueno, per posar una mica en context als oients i a tothom que estem aquí, de què tracta aquest documental que vau fer, aquest últim documental que heu fet?
Bé, realment es tracta d'un documental, és una pel·lícula documental, hi ha una part de ficció, està caracteritzada amb actors, hi ha una altra part que és un documental normal i corrent amb un presentador que va presentar la història, no? Llavors és una cosa una mica estranya, difícil de definir. Però bé, el que realment volem explicar és una de les grans aventures de Jacint Verdaguer, que va ser la primera gran travessa que es van fer als Pirineus al segle XIX, i precisament per un català il·lustre, no?, com en Jacint Verdaguer. Llavors volíem recuperar aquesta història i fer-la arribar sobretot a la gent, a la molta gent que potser coneix més en Verdaguer com un poeta,
sí,
però no tant com un muntanyenc i com un muntanyenc pioner, no?
Clar, perquè...
de l'excursionisme català, precisament.
Ah, potser molta gent es deu pensar, és curiós, no?, que un poeta sigui com el primer excursionista o el primer alpinista, per dir-ho així.
Clar. Un poeta i un capellà, a més a més, no?
Sí, que bé, potser realment no és ben bé així, també és això, té aquesta part de...
Bé, sempre hi ha el dubte de què era més Verdaguer, si era més poeta, més capellà o més muntanyenc, eh? Hi ha de tots els gustos aquí, hi ha qui diu una cosa i qui diu una altra. Però sí que és veritat que hi ha una relació bastant important entre el que és la poesia i la muntanya, sempre Verdaguer, i a més de la muntanya, més l'exploració també, no? Perquè no oblidem que el que va fer Verdaguer llavors va ser endinsar-se als Pirineus en una època on no hi havia carreteres, evidentment, però tampoc hi havia mapes, sovint. Hi havia ressenyes de llocs concrets, potser els Pirineus Orientals sí que estaven més explorats, després potser també a partir de la Vall d'Aran, el cim de Neto es coneixia perquè havien anat expedicions estrangeres també, però hi ha una part molt important que és tota la part, diguem, entremig, que és el Pallars, que pràcticament no hi havia res. Vull dir, ells es van dinsar al Pallars sense saber-ne res. Llavors Verdaguer, que feia era anar de poble en poble i allà doncs intentava cercar un guia, un pastor, algú que l'acompanyés fins al proper poble.
Que es conegués els camins, no?
Sí, tot passant per ports de muntanya, colls i fins tot fent cims, no?
Albert, sembla, dona la impressió que tothom diu que anava amb sotana, que de tant en tant se la remengava, i que anava amb... no hi havia motxilles en aquell moment, anava amb una maleta lligada amb una corda, i anava amb una maleta. És veritat,
sí,
això, Albert?
Sí, també és veritat que ella es feia acompanyar també d'algun pastor o un guia perquè li portés la maleta. No sempre la volia carregar,
Tot s'ha de dir. I a vegades anaven amb una mula o amb un burro que els acompanyava.
I... No, amb mules i burros no. Realment va fer el primer tram del trajecte fins a la Seu d'Urgell, que no forma part de la ruta, perquè llavors el tren arribava fins a Ripoll, no, fins a Ribes de Freser, no, Ripoll, concretament. Llavors, a partir d'aquell punt, havien d'anar amb tartana, havien d'anar amb cavalls fins a la Seu d'Urgell. I a partir de la Seu d'Urgell ja anava a peu. Ja no va anar més ni amb cavall, ni amb tartana, ni amb burro.
Sí. Clar, tot aquest documental, aquesta pel·lícula documental, d'on heu tret aquesta informació? D'on ha sortit?
Aquí està el quid de la qüestió. O sigui, aquesta pel·lícula ben bé s'ha pogut fer gràcies a una tasca impressionant que ha fet en Bernat Gasull, que és l'autor del llibre Maleïda, el llibre en què està inspirada la pel·lícula. I en Bernat hi va estar ben bé 8 anys investigant tota aquesta història, no? I recuperant i recopilant tota la informació per poder escriure aquest llibre sobre aquesta travessa, que no és només un llibre que explica la història, sinó que a més és una guia, de muntanya. És a dir, algú pot agafar aquest llibre i pot anar resseguint tot l'itinerari perquè està explicat pam a pam, pràcticament.
Realment, no? Tota aquesta informació que ha anat recopilant, és perídic que no hi ha hagut cap tram que no dic que els hagi hagut d'inventar,
sí,
una mica per...
Pràcticament, podríem dir el 99% de la informació és totalment certa,
i verídica, i si hi ha algun tram que hi ha algun dubte, el llibre ja ho diu, no? Aquí potser aquest punt, no sabem si va passar doncs, per aquest poble, per aquest bosc, o va agafar una dracera, i s'intenta explicar, no?
Però una feina molt...
Podríem dir que gràcies a la llibreta de Verdaguer, Verdaguer portava una llibreta de viatges on anava fent anotacions. I aquesta llibreta és curiós perquè ell no va voler que es publiqués en vida, mai. Perquè ell era un capellà. Llavors, oficialment un capellà no estava ben vist que s'anés a la muntanya, a pujar muntanyes i fer tot això. Llavors, d'alguna manera, va amagar la història. De fet, la va amagar per poder després també fer Canigó, llibre de poemes Canigó, i d'alguna manera... tot allò que va aprendre dels viatges ho va reflectir després al llibre de poemes Canigó. Però sí que és cert que després, més tard, aquesta llibreta de viatges es va retrobar. I es va fer pública a mitjans del segle XX. I va ser a partir de llavors que es va poder investigar molt millor. Però és curiós també que ningú, fins ara, havia agafat aquella llibreta, havia agafat la ruta i s'havia dedicat realment a investigar-ho a fons. No? Yeah. I ha sigut en Bernat el primer que ho ha fet. Però la inspiració de tota la tasca d'en Bernat ve de la llibreta. La llibreta original d'en Verdaguer, que se la va fotocopiar, que està a la Biblioteca Nacional de Catalunya, i gràcies a això va poder recuperar la ruta.
Carai.
I a més, clar, tenim un llibre, tenim una pel·lícula, que està a punt, encara no està publicada la pel·lícula, però sortirà en breu, però tindrem probablement una ruta històrica a Catalunya, que la reivindicarem. Igual que existeix en la ruta de Santiago, sí. Tal, doncs tindrem una ruta històrica a Catalunya.
El camí dels bons homes o podria ser una nova ruta perfectament, no?
Sí, sí, però clar, aquesta és una ruta que té molt més contingut, realment, perquè no només és una ruta històrica, il·lustre i tal, és que a més ens va donant moltes... ens va explicant moltes coses de cada indret per on passa. Clar. I ens va recuperant la història i la llengua, també. Perquè no oblidem que la llengua, al final, el català és un conjunt de matisos, no?, que es van trobant i que cada poble és diferent una miqueta, té els seus mots. I en Verdaguer també va voler recuperar això. Mots que probablement si no s'havien perdut, cal dir-ho.
Segur, sí, sí. Segur, sí.
I, clar, tota aquesta idea, com us va venir al cap? Va ser tu mateix que et va inspirar a llegir el llibre del Bernat? O...
Bé, jo en Bernat ja el coneixia perquè havia col·laborat amb algun documental meu. Llavors, a partir d'aquell moment que va publicar el llibre, va començar a fer les presentacions, bé, jo un dia doncs, vaig ser en una de les seves presentacions del llibre i se'm va encendre la llumeta, no? Vaig dir, carai, això té pinta de pel·lícula, claríssimament. Llavors, li vaig proposar en Bernat i ell doncs, des del primer moment va dir, ostres, Albert, no sé com ho faràs, això, però vinga, posem-s'hi, ens hi posem i ho intentem, no? I realment... arribar a tenir aquesta pel·lícula rodada, que és amb el punt que ens trobem ara, tenim tota la pel·lícula rodada, ara estem en el procés d'edició, postproducció, muntatge, etc. Però arribar a tenir la pel·lícula rodada sempre ha sigut una incògnita, no sabíem si ho aconseguiríem.
Clar.
Perquè és una pel·lícula que s'ha fet pràcticament sense pressupost, tot ha sigut voluntariat, teníem un crowdfunding permanent a la pàgina web perquè la gent fes aportacions que vulgués, no? I bé, i anàvem fent a mesura que podíem.
Sobre la marxa.
Sobre la marxa.
Quan heu tardat, diguéssim, a gravar, ja no dic a les edicions i això, perquè encara em sembla que hi heu treballat.
El 2016 però... es va plantejar el projecte, es va filmar allà uns primers planos per poder fer una presentació del projecte. Amb en Bernat vam fer com una espècie de... no era un tràiler, era una presentació, més aviat. Llavors, a partir del 2016 ja vam engegar en sèrio el projecte. 2017 es va fer la primera fase de rodatge, 2018 aquest estiu s'ha fet la segona fase de rodatge i ara 2019 hem d'acabar tot el que és el muntatge, postproducció i edició.
Perquè va. Diguéssim que aquest documental l'heu gravat, o aquesta pel·lícula, diguem-ho així, l'heu gravat fent servir les vestimentes una mica de l'època, bueno,
sí, amb la part caracteritzada, eh? O sigui que potser és un 40% de la pel·lícula, un 30%, un 30, un 40, ja veurem, però tota aquesta part sí que és caracteritzada, evidentment s'ha intentat que allò sigui el més semblant possible que podia ser el segle XIX al Pirineu.
Heu aconseguit fer cim amb aquests vestits?
Sí, clar.
Heu fet des del primer, de la Seu d'Urgell, per dir-ho així, fins a dalt?
Des de la Seu d'Urgell passant...
Tot el camí l'heu fet amb els vestits?
Hem fet, de fet, el rodatge ha sigut una aventura més, no?, perquè ha sigut resseguit tot l'itinerari, pam a pam, i s'ha fet també, doncs, evidentment, amb el presentador, amb els actors, amb la caracterització... amb l'atrezzo i tot.
S'ha fet de costat. Bueno, no sé si us heu trobat problemes. Amb...
Sí, ens ha passat de tot. Per això dic que es podria fer una pel·lícula de la pel·lícula. Realment, el making-of podria ser brutal. El que passa que no tenim prou imatges de making-of per fer una pel·lícula, no?
Ostres,
perquè no tenim prou recursos, també. Érem els que érem i érem dos càmeres al final i ens hauria faltat una altra càmera, no?, per gravar-ho tot.
Problemes econòmics, sí, clar.
Però clar, Però sí que tenim coses curioses i algun making of sortirà.
Però diguéssim que no tots anàveu vestits, no? Diguéssim, només anàvem caracteritzats els actors.
Clar.
Tots allà. Sí. M'imagino jo tothom vestit.
I amb càmera caracteritzada. No pinta gaire.
No, i amb quines dificultats us vau trobar, per exemple? O algú que fes perillar...
Sí, no, allò... Contínuament. De dificultats principals, n'hi ha hagut dues. Passa que una de les dues al final ha sigut un potencial per la pel·lícula. Hem dit, tenim els dies de rodatge que tenim, tenim els actors que tenim aquests dies i hem de rodar, faci el temps que faci. Ah. Això li ha donat un punt d'interès també a la pel·lícula, perquè realment si al final vols escollir els bons dies, al final et surt una pel·lícula plana i dius, cada dia fa sol, sí, que bonic, sí, sí. No? Que romàntic, però no, no.
També requereix les possibles dificultats.
La realitat del Pirineu no és aquesta. La realitat és que un dia et fa sol i l'altre dia et fot una tempesta de collons. Pues aquí dia estàvem rodant, no? Paraigües per poder rodar amb les càmeres a sota i els pobres actors fent colls a 2.000 metres a 5 graus, perquè el mes de juny, quan plou a 2.000 metres, fot 5 graus, no? I estàs congelat. I vas amb l'atretxo posat, que abriga el que abriga, i els pobres, pues mira, un dia, no?, que estàvem rodant al Coll de Can Pirme i un dels pobres actors va dir, és que jo no aguanto més, estic gelat. Vam haver de fotre el pobre al cotxe amb la calefacció a tope, recuperar-lo, fregar-lo, tal, i després tornar-lo amb una que estava caient pedres, estava caient de tot, no? I era dur, no? Però bé, vull dir, també és el que li dona l'ambient a la pel·lícula.
Dona un to d'autenticitat espectacular.
Sí, sí, i evidentment les cares de patiment dels actors no cal simular-les, ells són allà.
Veu trobar molta gent fent, no sé, excursions o...
No, no, perquè, clar, part que el rodatge es va fer més de juny, finals de juny, hi ha una part a principis de juliol, no és una època de molta, molta gent al Pirineu, i també per allà on passa la ruta realment no són llocs hiperturístics fora del cim de la Neto, clar.
No passa cap GR, no passa...
Potser algun tram, passant un camí, per exemple, sí, alguna cosa sí, un moment donat sí, però no hi havia molta confluència.
Al cim de la Neto vau tenir problemes per apartar tota la gent que...
Al cim de la Neto va ser un problema. I
pas de Mahoma.
Ja vam intentar que coincidís el dia del rodatge, que no coincidís amb cap de setmana, etcètera, etcètera, no? Vam fer un bivac pràcticament allà a Corona, sota del cim, per poder ser ben d'hora dalt del cim abans que arribés tota la gentada. Va ser complicat. I aquell dia, precisament, clar, era un dia, a més, que el temps no estava fi, hi havia boira, ens va aparèixer la boira ja des de primera hora del matí, vam dir, mare meva, podem filmar res, no sortirà res aquí. El dron l'aixecava amb 10 metres, ja no es veia res. Vull dir que al final estàvem allà esperant que sortís la clariana. Vinga, vinga, tots poseu-vos, prepareu-vos, va, que filmem ara, que ara ve l'altre núvol per allà. Vull dir, era complicat, i entre els núvols, la boira, la gent que venia... Ostres, per això que no les teníem totes a poder acabar aquest rodatge. Però al final s'ha fet. La veritat és que s'ha fet.
A la Neto aviat hauran de regular alguna cosa, sí, o algú, perquè és que...
Un control de pas.
Sí, bueno, són dos mesos, pràcticament, juliol, agost...
Bueno, sí. Quasi...
I els caps de setmana,
Ara hi va poca gent, L'estiu és una passada.
Un altre inconvenient molt important que ens hem trobat és que, clar, a l'època de Verdaguer, al Pirineu, tenia un altre aspecte. O sigui, aquesta és la realitat. Hi havia molta més neu, moltes més congestes.
Les geoeres eren molt immenses.
I probablement estava més verd, hi havia més boscos més grans. No? Llavors, clar, per caracteritzar això, hem hagut d'avançar una mica la temporada. Vull dir, en Verdaguer va fer la travessa al juliol, nosaltres hem intentat fer part del rodatge al juny, i el 2017 ens vam trobar que va ser un any supersec, amb poquíssima neu, i ens vam trobar que hi havia massa poca neu per representar algunes coses. Llavors, el 2018 vam dir, hòstia, avancem una mica més, avancem 15 dies més. Vam trobar un any tot el contrari, supernivós, que van dir, ostres, aquest any és com el de Verdaguer. Però era massa aviat, no? Llavors, algun dels rodatges els vam haver de deixar després pel juliol, tornar-los a repetir. Això va ser també un gran problema, no? Perquè ja havies quedat amb actors, amb gent, amb equip i tot, i fer-los tornar a venir era un problema. A vegades un no podia venir, havies de suplantar amb un altre que s'assemblés i no agafar el plano de davant. Vull dir que Déu-n'hi-do.
No, clar, és abans no podem comparar, ara tot el diguéssim, l'escalfament global, tot hi ha afectat molt, i potser també les pastures també han fet que els prats alpins estiguin més avall.
Bueno, que... això al tanto, hi ha boscos al revés, i hi ha algunes zones que eren de pastura extensiva, ja es començava. Passa que justament va ser l'època que es començava a talar indiscriminadament. Allà on s'havia començat a talar, hi havia tales indiscriminades, cosa que ara és selectiva, llavors més o menys va sortir un bosc a tot arreu, hi havia zones que no hi havia bosc llavors, i que ara sí que n'hi ha. però en conjunt hi havia més bosc i sobretot sí, sí, sí. Els arbres que hi havia als boscos, com potser a Bonavé o Sant Joan de l'Erm, hi havia arbres molt més grans. Clar. Hi havia avets de fins a 40 metres d'alçada, que no... Potser si n'hi ha algun per allà a Montgarri, queda un o dos o tres o quatre, saps?
Heu comptat.
I d'això n'hi havia moltíssims. Mm-hmm. Llavors, clar, també intentar reflectir això, anar a trobar els arbres més grans i donar aquella sensació d'allò que no queda, no?
Clar. Bueno, al final... els recursos són els que són i ho has d'intentar fer també com puguis, no?
El cinema és una ficció i per això...
Heu posat alguna data?
Sí, 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 en principi l'estrena de la pel·lícula s'hauria de fer entre el juny i el juliol, probablement el juny, però tot ara també estem en negociació amb TV3, a veure si s'emetrà o no s'emetrà, si entrarà en graella. Uh-huh. Doncs això també marcarà després les estrenes, perquè al final, quan, si s'arriba a algun tipus d'acord econòmic, doncs té repercussions sobre totes les estrenes que es facin.
Això que seria un sol episodi o serien diversos?
En principi serà una pel·lícula de 50 minuts, però probablement es faran dues versions. Uh-huh. Es farà una altra versió amb minissèrie de tres capítols, probablement, perquè realment tenim tant contingut que dona. Uh-huh. Penso que la versió de 50 minuts estarà molt resumida, serà molt dinàmica, que serà maco de veure perquè no et deixarà dormir-te ni un segon, no? Però realment el contingut, per explicar-ho bé, aniria bé una minissèrie de 30 minuts per sèrie i 3 capítols seria ideal.
Sí. Home, i també tot això que dius, totes aquestes vivències, tot aquest sí. Making of, no? Que també això, al final hi ha molta gent que sempre li acaba interessant.
Mm. Bueno, això ja seria un altre capítol.
Encara queda, encara queda. Què anava a dir? També, em dic que es diu Maleïda, oi? Perquè abans no es deia sí. Neto, es deia Maleïda.
Es deia Maleïda. Això hi ha molt poca gent que ho sàpiga.
Sí, jo no ho sabia.
I no només es deia Maleïda, sinó que la Neto estava considerat, això cal dir-ho, i cal dir-ho ben fort, eh? El cim més alt de Catalunya. O sigui, la pica d'estats no pintava res, llavors. Era el cim més alt de Catalunya, el cim de la Maleïda, d'acord? Uh-huh. De 3.144 metres. Llavors, aquest cim era, segons uns, frontera amb l'Aragó, era el que és el massís, feia frontera Catalunya-Aragó, i fins i tot n'hi havia, que jo ja no m'atreveixo a dir tant, però n'hi havia que deien que no, que Benach també era català. Però bé, aquí jo ja... A la pel·lícula això no ho diem, no ho diem pas, per no generar conflictes excessius. Sí, no?
Sortiria però algun historiador o alguna cosa que...
Bueno. Sí, sí. Amb el president d'Aragó que hi ha ara...
Bueno, molta gent historiadora.
Amb el president d'Aragó que hi ha ara, es fotria un contenciós administratiu.
Sí, sí. Nosaltres sí que ho diem, a més en paraules de Verdaguer, pròpies de Verdaguer, de la llibreta, no? Que per aquí passa el diu, Verdaguer, per aquí passa la frontera entre Catalunya i l'Aragó.
Si necessiteu un altre Verdaguer que ho digui, jo també dic Verdaguer.
Perdó, com has dit això? O sigui, la Neto de la frontera.
Sí, o sigui, per paraules de Verdaguer, que nosaltres utilitzem, intentem sempre utilitzar les paraules originals de Verdaguer, no, uh-huh. Intentem no inventar-nos res, no?, a la pel·lícula. Llavors, quan Verdaguer parla, que parla per boca d'en Lluís Soler, que és un dels nostres actors estrella, doncs diu, de paraules de Verdaguer, diu per qui passa la frontera, per el cim de la Neto, el cim de la Maleïda, passa la frontera entre l'Aragó i Catalunya. I això ho diem a la pel·lícula. Uh-huh. Que això en un moment, doncs, quan se senti, la gent dirà, coi, com? Com?
Clar. El cim aquest, el cim de la Neto, pel que has comentat, ja l'havia fet algun estranger, sí. Algun francès, sí, anteriorment.
Ja feia 30 anys, segons més. Sí,
però
més.
En Verdaguer va ser pioner en fer algun cim del Pirineu?
Oh, i tant, moltíssims, sí. Més de 20. El que passa que la majoria de cims que va pujar Verdaguer, es va pujar la travessa que va fer l'any següent, el 1883. Realment, Verdaguer el que volia era fer aquesta travessa, el 82, fer el cim de la Neto, i després quedar-se un altre mes, un mes més, fent cims al Pirineu. Però llavors ell treballava pel marquès de Comillas,
sí.
I diguem que a mitges vacances, o mig semiany sabàtic, entre cometes, el va cridar que havia d'anar cap a Comillas, a fer feina, perquè venia el rei d'Espanya. I com ell era un poeta ja... entre cometes, conegut, el volia allà. Llavors li va fotre part de la travessa. I se'n van pipar moltíssim, que això la pel·lícula ho diem, no? I surt. Van pipar moltíssim, va dir, però jo tornaré, l'any vinent tornaré. I va tornar. I llavors és quan va culminar més cims. Realment el 83 quan va fer més cims. Diguem que el 82 és més una travessa, perquè de cims en va fer pocs, i el 83 en va fer un munt de cims.
Poder era més la travessa per trobar les idees pel poema, no? I l'altre ja era més per...
Sí. Propi, sí, jo penso també per conèixer el Pirineu i conèixer el Pirineu Oriental, que hi havia estat, però el Pirineu Central no el coneixia, no? I llavors necessitava aquesta primera exploració per posar-s'hi. De fet, a la llibreta de viatges té molts croquis també, i anava fent croquis cada cop que pujava un punt alt per situar-se i saber on era cada cosa, i llavors preguntava als pastors o als guies, i aquí s'inquineix, i aquí d'allà com es diu, i anava apuntant. I amb això anava conformant el seu mapa tridimensional, que després va utilitzar també pels poemes Canigó, perquè no oblidem que Canigó, diguem, el protagonista fa un viatge amb una fada sobrevolant tots els Pirineus, i llavors amb aquest viatge va descrivint els Pirineus des de l'aire, com si volés amb un dron. Nosaltres hem utilitzat molt el dron per donar aquesta idea, no?, de que a Verdaguer li interessava la imatge aèria dels Pirineus, i per això havia de pujar dalt dels cims o dalt dels colls.
No, no, molt interessant. I, clar, hem dit que el Jacint Verdaguer va ser el primer català, diguéssim, en pujar a l'Aneto.
Que se sàpiga, sí, perquè hi ha dubtes si hi podia haver algun guia, algun pastor de Viella que hagués arribat a Banes, però hi ha molta confusió i no hi ha un nom concret.
Almenys que
se sàpiga.
Escrit, sí. No?
El que passa és que realment Verdaguer, com no va publicar aquesta aventura, això s'ha sàpigut després. Uh-huh. O sigui, es va saber que Verdaguer havia pujat a l'Aneto, però en petit comitè i dins del Centre Excursionista de Catalunya, no?, que sabia la gent, però no es va publicar, i el gran públic no ho sabia tampoc,
clar, clar,
perquè no ho va publicar això. Uh-huh. Llavors sempre hi ha hagut aquesta controvèrsia de que fins i tot han dit, no, és que no va arribar a pujar, és que no sé què, és que no sé quantos. Però nosaltres volíem demostrar amb la pel·lícula que sí que va pujar, perquè hi ha proves, no?, de la descripció que fa des de dalt del cim, que veu, clar, que no veu, i una mica volíem...
No, no, és...
Podríem expressar-ho. De fet, t'estic explicant al final de la pel·lícula, no m'hauria d'explicar, perquè això ho ha de dir la pel·lícula.
Bueno, ens agradarà igualment, segur. I una altra cosa, clar, hem parlat de que fa 130 anys, clar, era molt diferent, l'Aneto tenia moltes més glaceres, també era molt més fred, teníem molt material molt pitjor del que tenim ara.
No, és que gairebé... no, és que en Verdaguer no tenia material.
Imagina't.
Aquest és el problema, clar, un dels problemes que va tenir, que així com les expedicions que sortien de Luchon, que eren les franceses, perquè l'Aneto es feia des de Luchon, llavors no pas des de Benasc, anaven més o menys equipats, doncs, amb uns pals ferrats i unes espècies de grampons antics, no? Però és que Verdaguer no disposava d'això, i a Viella no en disposaven. O sigui, es va tirar allà a la muntanya enmig de la glacera. I raó d'això és que, torno a explicar una mica, al final ara està a punt de matar-se. Vull dir, no es va matar de miracle, però va caure en una esquerda i... Això també sortirà a la pel·lícula.
No, home, és la que, clar, final. No, hi ha, no, sí, no sí. Portava ni grampons ni
no,
res.
No existia.
Un pal de pastor com a molt i prou.
Sí, sí.
Els pioners de l'escalada, del Jordi Pons i allò, veies fotografies amb,
sí, sí,
amb espardenyes de branques.
Fins que no van arribar a xiruques.
Sí, sí, sí.
Pioners de l'escalada.
Però vull dir que en aquella època existien estris ja per anar... Sí. Per glaceres.
Sí, clar. Bueno.
Però és que no es va fer servir.
Però també era una època que tot just es començava, l'alpinisme tot just començava, almenys això
sí,
que dius els francesos.
D'alguna manera, els Alps ja era una moda, vull dir, tota l'aristocràcia francesa, anglesa, ja feien alpinisme. Diguem que clar, a la península Ibèrica, evidentment, pels d'aquí era una novetat total, això. Però d'alguna manera aquesta moda va començar a arribar pels anglesos i pels francesos, no? Que feien les expedicions, ja et dic, des de Luchon, no pas des de, des de Benasc o des de Viella.
Sí. Bueno, clar, perquè...
I sí que creiem que va ser la primera expedició que es va fer des de Catalunya.
Sí, sí, que bé. I l'altra és, fins ara, es dit que no estrenareu, bueno, no ho tindreu a punt, potser fins a principis d'estiu.
Sí, sí, fins al juny. Si la idea l'estrena és fer-la al juny.
Com es distribuirà després? Una distribuïdora professional? O...
Bé, ara estem... amb el tema de la comunicació, estem preparant tota l'estratègia de comunicació a través d'una empresa professional. Llavors, el tema de la distribució, repeteixo, anirà també en funció dels acords que hi hagin amb TV3, segurament. Però si la idea és que ho agafi una distribuïdora, s'havia parlat de moltes coses, també de l'edició de DVDs, ja es veurà, o que hi hagi una distribució a través de les biblioteques de Catalunya... Encara s'està païnt tot això, no us ho puc explicar.
Clar.
Bueno, que sàpigues sí, que Sant Feliu ho volem veure, cony. Que...
Si hi ha algú que tingui molt de pressa, el tràiler on es pot trobar, per exemple?
Bueno, el tràiler és a la pàgina web, que és www.verdaguerpirineus.cat. Llavors, a verdaguerpirineus.cat trobareu una mica un resum de lo que és el projecte i un tràiler, que és un tràiler llarg, perquè es va fer pensant una mica... també amb les empreses de comunicació i TV3, que vaig ser una mica que era la pel·lícula, no? Segurament traurem un altre tràiler properament, que serà més un teaser, serà un tràiler curt d'un minut només, perquè el que tenim ara és de 4 minuts, i també el penjarem allà a la pàgina web.
Bueno, no, jo, menys jo I, personalment penso que segur que...
I que tothom sàpiga que el nostre crowdfunding continua obert, és un crowdfunding permanent, i que aquesta pel·lícula s'ha fet gràcies a les aportacions voluntàries i a la gent que ha participat directament a la pel·lícula de manera voluntària. És que si no era impossible.
Clar, vau començar, diguéssim, el projecte en el moment que vau, diguéssim, tenir un coixí, no? Per, o vau un coixí, començar una mica...
Però un coixí de persones.
Sí.
No econòmic, eh? La despesa econòmica va venir tota la meva butxaca a nivell particular. Jo vaig posar els ingressos necessaris per poder començar a fer la pel·lícula, però no teníem aquest coixí encara. Llavors, després, a poc a poc, a mesura que es va començar a veure que anàvem fent, no?
Sí.
La gent va començar a fer aportacions, la Fundació Verdaguer, sobretot, és molt important, ha sigut el nostre suport més important, tant a nivell logístic com econòmic, i després la implicació de totes les petites entitats i ajuntaments que estan involucrades amb la ruta. Clar, per ells és important. Perquè si algun dia aquesta ruta, doncs, d'alguna manera, entre cometes, es fa famosa, no? o es fa...
Home, no estaria...
Tots els ajuntaments per allà on passa, doncs, es veuran beneficiats.
Has de preveure que sigui així.
És un projecte de país.
Igual que hi ha rutes de no sé, la ruta dels càters.
Sí.
I és per si hi ha els cavalls del vent, els carros de foc...
Els cavalls del vent i això són rutes més esportives. No té una història al darrere. I aquí... Podries tenir les dues components.
Sí, no? S'assembla més al dels càters. Els càters sí que té una certa...
Càters, el Camino de Santiago.
És que un dels futurs del Pirineu i del desenvolupament sostenible, i això és aquesta, és clau, que el turisme sí. I això...
No, i més a més...
Estic mirant el trailer, Estic mirant el trailer.
Els catalans ens sentim molt nostres, també, i segur que hi ha moltíssima gent que...
Una de les propostes també que va fer en Bernat és que, home, doncs potser amb el llançament de la pel·lícula es podia proposar de fer trams de l'itinerari guiats, no? Per ell mateix, que ell és qui coneix millor la història, i explicar-nos llegendes, explicar-nos històries de cada poble, per on va passar, coses que va recollir Verdaguer, sempre relacionat amb Verdaguer, no? Perquè Verdaguer, a part de recollir, diguem, la història i de recollir mots, també recollia llegendes, que això, a la pel·lícula també surten. Llegendes que, si no, probablement s'haurien perdut, s'haurien oblidat.
Tot, diguéssim, tot aquest documental, aquesta pel·lícula, l'heu tret només del llibre? Del Bernat o heu tret informació addicional?
Jo penso que el 90% és del llibre, i si no és del llibre és del Bernat, o sigui, el Bernat ell és el precursor. O sigui, jo sóc el que poso els mitjans, dirigeixo la pel·lícula, faig anar la gent d'aquí allà, però diguem, jo no he fet un pas sense preguntar-li a Bernat, això ho fem bé? Això ho podem fer? Això ho podem dir? I aquesta gent els hi podem posar aquest barret? No, aquest barret no, perquè no existia encara. Hosti, no fotis, no, aquest sí que existia, no? I aquesta sabata, no, aquesta tampoc, perquè no sé què. Llavors, és el nostre gran assessor. Llavors, ell té la sabidoria del moment. I jo me'n refio 100% d'ell.
Jo em vaig mirar una mica la pàgina web i vaig veure que hi ha un plano del recorregut.
Sí.
O sigui que és... Vull dir, perquè sí, és interessant de veure, no? Tota la ruta que va fer de passant pels pobles i cims que van a fer. No?
El problema d'aquesta ruta és que hi ha molts camins que en aquests moments estan deixats, estan embarrossats.
Sí, clar.
Clar, què passa? Que això es va fer abans que hi haguessin carreteres. El moment que es fan carreteres per arribar als pobles...
Ja no es passa per aquí. Sí.
Els antics camins rals que es deien, doncs, es deixen. Llavors, com es poden reconèixer? Els reconeixem perquè hi ha empedrats amb pedres, llavors has posat a les pedres, allò diu que allà hi havia un camí, però potser passar-hi hauries de passar a un machete, tipus selva, a vegades, saps? Sí que hi ha altres trams que estan recuperats perquè o bé coincidia amb antic camí de comunicació dels pobles i l'Ajuntament d'aquell poble amb l'altre l'ha volgut recuperar, o perquè era un camí també dels bonhomes i dels càters, o perquè vés a saber, no?
Això una mica potser alguns centres excursionistes hi podrien col·laborar, vull dir, de tot els centres excursionistes bueno, són manteniments dels GR.
Això és un projecte que a llarg plaç, que ja s'ha parlat amb l'AFEC, vull dir, amb en Merino està encantat de que aquest projecte tiri endavant, i llavors un dels temes és precisament això, no? Que a poc es vagin recuperant trams d'aquests camins que ara estan perduts o que estan deixats,
clar,
i que es vagin recuperant, i que hi hagi o bé entitats o bé ajuntaments que es facin càrrec de punts concrets, de l'itinerari i que cadascú s'encarregui d'un tram, no? Evidentment aquí sempre és el mateix, també calen calés i cal pues, que al final la Generalitat posi diners i ens ajudi, no? A fer tot això, perquè per molt que li diguis una entitat o un ajuntament i t'agradaria fer això, si no hi ha calés no podem posar recursos tampoc.
Sí. Bueno, no vulguem córrer tampoc, mica en mica, primer que surti el documental.
Exacte, la pel·lícula és la visió de tot això, sí. Perquè després s'engreix.
I ja per anar acabant, no sé si ens deixem alguna cosa de la pel·lícula. Bueno, voldries explicar alguna cosa més?
Podem deixar moltes, però ara no sí,
ens dona massa temps. Jo només volia fer-te una pregunta. Tret d'aquesta última pel·lícula, no sé si ja penseu o teniu una mica d'una agenda de futurs projectes, futures pel·lícules, documentals.
Sí, home, la veritat és que arrel d'aquesta pel·lícula han sorgit, estan sorgint més, no? El que es pot dir ara, el que es pot dir és que ens agradaria fer la segona part, que és la travessa del 83. Clar, ja ens completa el cercle, no?, de Verdaguer. I aquesta bé, no ens agradaria.
Hi ha documentació també.
Sí, no només hi ha documentació, sinó que a més, en Bernat mateix, el primer llibre que va escriure abans que aquest va ser precisament totes les ascensions que va fer Verdaguer a tots els cims durant el 83, que són més de 20. O sigui que ja hi és, també.
Clar, els podries anar-ho lligant, està molt bé.
Passa que no és una travessa, clar, és més inconexa. Ja. Llavors, a l'hora d'explicar-lo com una història o una pel·lícula, és més complicat. Potser explicar-ho més com un documental o un reportatge, sí, però com una pel·lícula dona més joc la travessa del 82.
Clar, perquè té un fil argumental i, en canvi, la segona part serà més difícil. Sí,
és més un reportatge, la segona part, potser.
Bueno,
i d'altres que encara no puc dir res.
I ja última pregunta. A part d'aquesta pel·lícula, n'heu gravat altres documentals, també? Si
sí, però sempre a nivell, molt més a nivell esportiu, no pas històric.
Tots els que heu, molts dels que heu fet són més... per exemple, he comentat el de la travessa de l'Himàlaia, pot ser? No...
Bé, no és una travessa, són expedicions.
La conquesta.
La conquesta, sí. Bé, això va ser un projecte molt personal, molt personal, de voler fer un 6.000 a l'Himàlaia de la Índia, que fos totalment desconegut, i fer-ho amb estil alpí. Són projectes personals que vaig començar jo, perquè jo no vinc del rang del cinema, jo sóc enginyer, en veritat, sóc enginyer industrial. Llavors, un moment donat, començo a dedicar més temps de la meva vida a la fotografia i al vídeo que no pas a la meva professió, no?
Llavors, la teva passió es transforma en professió.
Exacte, a partir del 2012, de fet, Film Explorer existia des del 2008 ja, però el 2012 és quan em començo a dedicar professionalment al tema dels documentals.
Doncs, bueno, Alberta, moltíssimes gràcies per ser aquí. Ho haurem de ser aquí.
Moltes gràcies a vosaltres.
I moltíssima sort. Segur que anirà molt
bé. I a veure si ho podem veure a Sant Feliu, eh?
I tant. Sí. Ja et parlarà, i la Teresa ja et cridarà, segurament.
Sí, ja parlarem, Albert, ja parlarem.
I tant, segur que sí.
I els dos últims minuts i mig del programa els dedicarem al temps. I què podem dir? Doncs que aquest Nadal i primers dies de 2019 han estat dominats per un enorme, potent i inamovible anticicló que ha portat un Nadal que a mi no m'agrada. No m'agrada, què vols que et digui? No m'agrada que faci sol, no m'agrada aquesta poca variabilitat climàtica i tampoc m'agrada aquestes temperatures suaus. És que sembla que no sigui Nadal. A mi m'agrada... El Nadal, que no que nevi 2 metres, que la gent no pugui anar enlloc, però sí que foti una mica més de fred, una mica de pluja, una mica de... algun inconvenient, és que ha sigut massa monòton.
I vius aquí, imagina't viure a Lleida, que poder...
A Lleida sí que... bueno, però tampoc no ha canviat gaire el temps, perquè tot el dia ha sigut boira, vull dir...
Per això.
Montonia total, també. Però bueno, però és molt més típic això que ens pensem, per Nadal. Passa que clar, no tenim memòria, ja no sabem ni què va passar l'any passat, però és molt normal que per Nadal hi hagi aquest anticicló. I aquesta setmana es mou una mica les peces, però Sant Feliu poca cosa ens afectarà. Sí que farà una mica més de fred, de cara a demà una mica més de fred, les mínimes entre 0 i 1 grau, màximes 10-11, però farà molt de sol, tindrem més aire fred, però serà bastant sec, almenys Sant Feliu. Dimecres, bastant fred a primera hora, 1 o 2 sota 0, sol, 4 núvols, les màximes